podcast de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta, on ens podeu trobar els dimecres en aquesta sisena temporada, una mica després de 6:45 a l'FM, al Sense Distància, els dimecres, com dèiem. Es fa aquest espai des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Els programes els podeu trobar també en el web radioestel.cat i a l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Maria Guarch, bona tarda.
Bona tarda.
Qui tenim avui amb nosaltres?
Doncs avui capinem cap al 13è mes de genocidi a Terra Santa. Ens calen reflexions i accions que trenquin tanta deshumanització. Fasà ens recorda Gaza. Fasà és una expressió col·loquial que expressa suport, reforç, rescat en ajuda d'algú en moments de necessitat. I és també el nom que rep una iniciativa palestina no violenta en la qual hi ha intervenció civil internacional. Per explicar-nos-ho tot plegat, avui al Llevat dins la pasta entrevistem un veterà aprenent de no violència, Martí Olivella Soler.
Senyor Martí Olivella, bona tarda i gràcies, benvingut.
Hola, bona tarda a vosaltres.
Bé, per als nostres oients que no el coneguin, qui és Martí Olivella?
No, això sempre fa de mal parlar d'un mateix.
No es preocupi, però, sense por.
No, bàsicament, una persona que ha tingut la sort de poder-me dedicar a aquells temes que he considerat importants per la vida social, política, econòmica, per la vida al país i en el planeta, i ho he pogut fer perquè he tingut doncs, el suport de molta gent que ha apostat per poder anar construint iniciatives des de l'objecció de consciència fins ara mateix això d'aquest suport a Palestina o la lluita contra les guerres. En diferents lluites, intentar sempre buscar la forma més intel·ligent, menys violenta i més eficient per resoldre els conflictes.
I quin és l'origen que t'impulsa a ser objector de consciència i a no abandonar mai l'activisme de la no violència?
Bueno, l'origen, jo tinc una formació cristiana, catòlica, en el moment de la renovació del concili doncs en soc un dels fills i tinc també l'oportunitat de connectar amb l'escoltisme i amb grups de joves i en tot això surt com una evidència que difícilment es pot ser un seguidor de Jesús participant en les guerres i participant en els exèrcits. I, per tant, un dia als 16 anys dic, jo no faré la mili, no sabia ni què és l'objecció de consciència, però bueno, després conec a la gent, els objectors, el grup de suport als objectors, i participo. I també doncs, visc a Can Serra amb Jaume Botell, l'Andreu Trilla, la comunitat d'allà, i just quan me'n vaig 40 dies de desert a reflexionar sobre si he de fer o no l'objecció, que significava 15 o 20 anys potencials de presó, els companys del Pepe de Dulce, que havia estat el primer objector no violent, i d'altres, van a Can Serra i acorden fer el servei civil alternatiu allà. I, per tant, quan torno em trobo que la feina ja està decidida i des d'allà doncs, ja ens hi posem, no?
Com ha estat el recorregut que vostè ha seguit des de l'antimilitarisme de la seva joventut fins a l'aturem les guerres actual?
Bueno, la paraula antimilitarisme no m'ha agradat mai massa. Sé que és una denominació que vol dir estar en contra de les guerres i el militarisme, que no és lo militar, diguem, no? Com tot isme, sempre és una exageració d'aquesta funció. Ja des de l'inici, la nostra posició no era només no participar en els exèrcits, sinó era no participar en els exèrcits com a pas per trobar una alternativa a les agressions, ocupacions i invasions que hi ha en el món. El món n'hi ha i, per tant, què hi hem de fer? Si la nostra resposta a una agressió armada és una contraagressió armada, entrem en la guerra, que és una espiral de violència sense fi, fins que arriba un moment que un dels dos ja no poden més o bé veuen que han de parlar. La meva mare, que va morir als 90 i escaig d'anys, deia totes les guerres acaben parlant, doncs perquè no parlen abans i ens estalviaríem els morts i la destrucció per entremig, no? I ara el cas, bueno, els casos que tenim Ucraïna i Rússia, doncs és el mateix. Hi havia acords a Kiev 1, Kiev 2, per arribar a una entesa i resoldre el conflicte, no van voler, Occident bàsicament no va voler, doncs ja hi som, no? I ara hi ha plans de victòria, que vol dir matar, matar, matar i destruir, i gastar armes i després en la reconstrucció.
I quina diversitat de mètodes heu emprat en el camí cap a la pau? Com, per exemple, quines vagues de fam heu dut a terme i per què?
Sí, bueno, precisament amb la Llum Mascarall, no?, i amb la Gabriela Serra.
Ho recordem.
El mes de febrer vam poder participar en aquesta vaga de fam per la pau a Palestina durant 15 dies, però ara mateix estem donant suport a això de FASA, que ara ho explicarem, però bàsicament l'objecció ens va ensenyar l'estratègia de la lluita no violenta, que jo diria que forma part d'una cosa més àmplia que en dic la via no violenta. La via no violenta vol dir, un, l'actitud de consciència d'interconnexió amb tots els éssers vius. Sense aquesta actitud de fons, que un li posarà, se li poden posar molts noms en això, doncs difícilment tens l'actitud després adequada per poder afrontar els conflictes d'una forma que no sigui l'espiral de l'odi, no? Després hi ha la comunicació no violenta, que és la capacitat entre amb tu mateix, amb els propers, però també més ampli, de comunicar-nos sense jutjar, intentant entendre que cada situació, què ens mou, quins sentiments ens provoca, i per tant mirar d'afrontar una sortida a la relació conflictiva sense haver de recórrer ni al judici, ni a l'insult, ni molt menys a l'agressió. Però això seria els dos bases de la via no violenta. Després, la lluita no violenta com a estratègia, doncs hi ha els cinc elements aquests que Gandhi o Chirinaxi ja sempre han practicat i que nosaltres vam aplicar l'objecció i apliquem sempre que podem a tot arreu, que és, primer, intentar dialogar i cooperar, si això no funciona, denunciar i protestar, si això no funciona, no cooperar, si això no funciona, desobeir, i en paral·lel a tot això construir l'alternatives i fer el camí que voldries que s'hagués d'aconseguir, no?
Clar, perquè les decisions dràstiques necessiten, no?, una construcció posterior, una visió en positiu.
Sí, no n'hi ha prou només de dir desobeïm, no? Perquè la desobediència vol dir una desobediència conscient, que dones la cara i que assumeixes les conseqüències precisament per posar sobre la taula un conflicte que resta amagat.
En tot cas, per un bé millor, per entendre'ns. Recordem que estem parlant avui de pau i no violència amb Martí Olivella Soler. Recentment vostè ha estat a Cisjordània. Què el va moure a fer això?
Bé, ara farà 20 anys, uns companys palestins estaven en un poblet que es diu Bilaïn, a la vora de Ramala, a Cisjordània, i van començar a fer unes accions no violentes cada divendres al sortir de la pregària per evitar que els hi prenguessin més terres que ja els hi estava prenent la construcció del mur i els assentaments. I durant 15 anys hi van haver-hi aquestes accions permanents que van tenir l'èxit en part perquè convidaven a israelians antisionistes i internacionals que ho fèiem tots junts, no? Bueno, això ells han anat fent, el mur s'ha acabat de construir, alguns assentaments també han estat inevitables, però què està passant ara? Que des de ja el 2019 es van donar compte que, com que la mentalitat i la visió de fons del sionisme a Israel és quedar-se amb tot i fer fora els palestins, perquè per ells no existeixen els mapes, ni tan sols hi ha la frontera de Cisjordània ni el mur, tot és Israel, no? Doncs des d'aquesta mentalitat, quan hi ha la collita d'oliva, ara a l'octubre i novembre cada any, són 100.000 famílies palestines que viuen de l'oliva i ja, els últims anys ja només han pogut recollir un 20 o un 30%, perquè colons i exèrcit els hi fan la vida impossible, els hi cremen les oliveres, els hi tallen, els hi arrenquen, els hi impedeixen collir l'oliva, els disparen, els detenen, no? Que és el que està passant també aquests dies. I llavors, el primer de juliol van dir, escolta, el dia 9 de juliol es presenta aquesta iniciativa no només per la temporada de l'oliva, sinó per tot l'any, de forma permanent, amb la idea que hi vagin internacionals de tot el món a donar suport civil no armada, de protecció a les comunitats rurals de Cisjordània. Hi vaig ser una setmana, vaig aprendre molt i tinc allà companys que han continuat durant aquest temps i d'altres que es van renovant, i la meva funció ara aquí doncs, és fer conèixer això i convidar la gent que o bé hi vagin o bé donguin suport perquè d'altres hi puguin anar.
Mm-hmm. Expliqui'ns què vol dir i què implica la iniciativa FASAR.
Doncs bàsicament això, que és que, mira, explicaré la meva experiència just en una setmana. El primer dia ens acullen, ens diuen està molt bé fer manifestacions i onejar la bandera palestina, però això en la vida quotidiana nostra, els palestins, no ens ajuda gaire. Ens van ensenyar una sala de casaments que els havien cremat feia poc, un camp d'oliveres que els havien tallat feia poc, un parc infantil que els havien disparat mentre els infants hi havia d'estar tancat, diverses cases cremades, una granja que els havien matat tots els pollastres, bueno, 5 granges, i ja no poden produir. Però això el segon dia, val? El tercer dia, un dels propietaris d'aquesta granja diu, m'acompanyeu, vam anar allà, va canviar els panys que li havien canviat els colons i l'exèrcit, va connectar la llum que li havien tret i vam poder entrar amb soldats a 200 metres vigilant-nos, no? I a partir d'això, doncs, al cap de 3 dies es va reobrir el parc infantil cada dia 2 hores perquè hi ha 2 internacionals que van allà i els infants, l'únic parc que hi ha amb una població de 7.000 habitants, i doncs, els infants poden tornar allà. S'acompanya la gent a llaurar els camps de les oliveres perquè si no, si queda herba seca les cremen, i va ser això quan al cap de 15 dies jo ja havia marxat, TV3 ho va retransmetre aquí, com 4 o 5 dels meus companys nord-americans i dones la majoria van ser apallissats per 7 o 8 colons encaputxats a cops de bastó i els van haver d'hospitalitzar. No va ser res greu, però just l'endemà que la Cort Internacional de Justícia de Nacions Unides havia dit que Israel ha de deixar els territoris ocupats i ha d'indemnitzar per totes les destrosses i els mals que ha fet. No? O sigui, va ser com un advertiment de dir no us volem aquí perquè ens molesteu en el nostre intent de quedar-nos amb tot.
Uh-huh. I arrestos també de tensions.
Sí, bueno, ara mira, cada dia, des de que ha començat la campanya de l'Oliva, ahir, abans d'ahir, avui, han matat una dona de 59 anys, que estava collint olives i que tenien, inclús havien acordat el permís per fer-ho, doncs un soldat la va disparar. 5 dels internacionals els han detingut, 7 o 8 palestins també. Varios ferits perquè arriben, i ni que hi hagin els soldats, arriben els colons amb bastons, piquen a la gent i els soldats només els diuen no ho facis, però no res més. I quan llavors els palestins protesten, empresonen, arresten o disparen contra els palestins. El fet de que hi hagin internacionals es redueix això tot una mica, però ja s'estan passant, perquè ja estan arrestant i expulsant internacionals també, perquè s'han donat compte que els molesta molt en la seva operació de quedar-se.
Uh-huh. I com penseu continuar-hi?
Bueno, doncs bàsicament amb molta gent. O sigui, si en comptes d'haver-n'hi 10 n'hi ha 50, la possibilitat d'impunitat d'accions de soldats i de colons es redueix. I per tant, la idea inicial és que hi hagin 500 internacionals de forma permanent a Cisjordània. Per tant, tothom que tingui el temps, les ganes, la disponibilitat i la voluntat, els ajudem, fem formació i els ajudem a que vagin allà a passar com a mínim 15 dies.
Sí, senyor Martí Olivella, què podem fer des de Catalunya en la cadena de suport al que és la vostra acció sí. sobre el terreny? Vaja.
Doncs bàsicament, estar informats, saber que Gaza és horrorós perquè és un genocidi, però la neteja ètnica que està fent a Cisjordània va pel mateix camí, ni que d'una forma... O sigui, en aquest darrer any han matat a 700 palestins. Òbviament no té res que veure amb els milers, perquè no només són els 40 i pico mil, sinó tots els altres morts que està provocant aquesta destrucció massiva. Però llavors hi ha una web en la qual trobareu tota la informació, entrevistes a un dels líders que ha estat aquí aquests dies, el Mohamed Khatib, i les notícies que van sortint, i un formulari on la gent pot dir, doncs mira, jo puc fer traduccions, puc fer difusió, vull fer formació, em vull preparar per anar-hi o vull posar diners perquè d'altres hi puguin anar.
Molt
I
bé.
Davant d'un planisferi, damunt la taula tan ple de guerres, de varietat de violències i de polarització, d'escalada, de perills, en definitiva. A què ens convida, pensant en clau d'esperança?
Doncs el primer de tot, amb el que fem des del moviment Aturem les Guerres, ara farà el 2 de novembre, farà 2 anys que vam començar aquí al Portal de la Pau a Colón, davant del Ministeri de Defensa, no legitimar la guerra com a mitjà pretesament solucionador de conflictes. No hi ha cap guerra que resolgui cap conflicte, els perpetua, els agreuja. Llavors, mentre siguem còmplices mentals, intel·lectuals, emocionals, de que no hi ha res a fer, que si t'ataquen t'has de defensar, l'única manera de defensar és també utilitzar les armes que, del que t'ataca, estem condemnats a desaparèixer. La nostra proposta és l'alternativa d'una autodefensa no violenta, civil, organitzada, preparada, desarmada. Ho estem practicant ara aquí a Palestina, però convidem a que a cada barri, a cada poble, a cada ciutat, la gent s'autoritzi. Trobareu la documentació, hi ha llibres, fem formació de tot això, i o construïm una alternativa a la violència per defensar-nos d'agressions, o si no, ens convertim en, tots en assassins, ni que sigui en nom dels més grans ideals de la defensa.
Martí Olivella ens ha parlat de pau i no violència, i això implica no prendre part en les guerres, perquè a vegades socialment no se'ls pot veure a vostès. Aquests són els pro-palestins, els altres són els pro-israelians. Som pro-pau.
No, òbviament. O sigui, no creiem que la violència ajudi res. Al contrari, encara dona més justificacions a l'adversari, sobretot si l'adversari és més fort, perquè t'aniquili, no? I llavors, bueno, requereix valentia, requereix coratge, requereix organització tanta o més que la lluita armada o que la defensa armada. Però és obvi que només dient no a la guerra i volem la pau, no s'aconsegueix la pau ni s'aturen les guerres. Cal tenir una alternativa construïda en la que la gent s'impliqui i ofereixi capacitats diferents per no sempre accelerar l'espiral de violència infinita.
La guerra, sempre una derrota per a tothom, com ens recorda sovint el Papa Francesc.
Per la humanitat.
Per la humanitat. Sí. I ja es deia abans, ja ho deia Joan Pau II, a la Primera Guerra del Golf, i ha plogut molt. Moltes gràcies, Martí Olivella, per haver compartit aquests minuts amb nosaltres, parlant de la seva trajectòria i de les iniciatives de pau en què vostè participa. Fins una altra ocasió i enhorabona per la feina que fan.
Moltes gràcies.
Des d'aquesta secció Llevat dins la pasta, creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església, que s'expressa en els textos de la seva doctrina social, i també explorar què diuen sobre el tema tractat avui. Així us proposem un fragment del punt número 505 del Compendi de Doctrina Social de l'Església.
El principi d'humanitat, inscrit en la consciència de tota persona i poble, comporta l'obligació de protegir la població civil dels efectes de la guerra. El mínim de protecció de la dignitat de tot ésser humà, garantit pel dret internacional humanitari, massa sovint és violat en nom d'exigències militars o polítiques que mai no haurien de prevaler per sobre del valor de la persona humana. S'adverteix avui la necessitat de trobar un nou consens sobre els principis humanitaris i de reforçar-ne els fonaments per impedir que es repeteixin les atrocitats i els abusos.
També en aquesta secció oferim recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Esperem que siguin eines per ajudar-vos a reflexionar i a actuar. Maria, quin recurs oferim avui?
Doncs avui us recomanem que consulteu la web de FASA. Al darrer apartat hi ha les possibilitats per col·laborar-hi. Ho trobareu a la pàgina web aturemlesguerres.cat.
I per completar l'edició del Llevat dins la pasta d'avui, uns apunts d'agenda.
Demà, dijous 24 d'octubre, hi haurà el col·loqui Eleccions nord-americanes, com influiran els conflictes bèl·lics internacionals, amb Joan Roura i Josep Lluís Gordillo. Serà al carrer Ausiàs Marc, número 16 de Barcelona, a 6:45 de la tarda. El divendres 25 d'octubre, Assemblea General de l'Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial, en què es presentarà el pacte per aquesta qüestió. Serà a la Casa Flors Cirera, perdoneu, a Manresa, a les 6. El divendres 25 d'octubre i el dissabte 26, la cinquena trobada Canviar l'educació per canviar el món, per impulsar l'educació crítica i transformadora. Serà el Tecnocampus de Mataró. Teniu més informació a la web lafede.cat. El dissabte 26 d'octubre, manifestació de pensionistes de l'Estat espanyol en defensa de les pensions públiques i els drets socials a Atocha Sol de Madrid a les 11 del matí. I del 29 d'octubre al 13 de novembre, els moviments de cristians de pobles i comarques celebra les 28enes jornades de formació i animació pastoral amb el títol Conèixer i interpretar el present. Serà a la parròquia de Sant Esteve de Granollers a partir de 9:15 del vespre i podeu consultar el programa a la web www.mcpcc.cat.
Moltes gràcies, Maria Guarch. Fins la propera.
Fins la propera.
I així arribem al final d'aquesta edició del Llevat dins la pasta, una secció impulsada pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.